Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda ja en aquesta edició número 109, la 31ena de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem ja, programa número 109, on, com cada setmana, repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona, i concretament ho farem de l'actualitat esportiva del passat cap de setmana del 23 i 24 de maig del 2026. Aprofito per dir que és el penúltim programa de la nostra quarta temporada, per tant, la setmana vinent, amb l'edició 110, tancaríem la nostra quarta temporada, i qui sap, esperem que sí, ara ho repassarem. Volem fer la cinquena, així que esperem al setembre trobar-nos totes i tots. Ara hem d'explicar què ha de passar per fer tot això possible, però de nou una setmana més, doncs recordar-vos que farem, com cada setmana, religiosament, informativament i esportivament, el nostre repàs als resultats i marcadors dels nostres equips de nova esquerra a l'Eixample. Pel que fa al futbol amateur, ja s'ha acabat la temporada per als nostres equips, tot i que algun d'ells ha jugat algun partit amistós, però ja sabeu que sempre informem tant dels equips de la penya barcelonista Anguera, que atenció, que aquesta setmana dels groguets tenim notícies importants, com ara veurem al futbol base, i també de futbol amateur, com dèiem, parlem dels dos amateurs, que són els dos únics representants que té el Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Més endavant, que això serà gruix avui també en part del programa, ja que aquests sí que estan ben actius, parlarem d'aquelles dues entitats del nostre barri que es dediquen, doncs, plenament al futbol formatiu, al futbol base, com són la Unió Barcelonista Catalònia i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir sempre, canviarem la gespa pel parquet per parlar de poliesportiu. En un primer moment ho farem de futbol sala, en primera instància dels equips del Club Futbol Sala Eixample, i a continuació dels de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una jornada més, un programa més, una edició més, parlant de bàsquet, fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs ja estem escoltant una setmana més les darreres notes de Vértigo Dudós, i amb vertigen estem vivint aquests dies, i molts de vosaltres també, que us he vist per stories i us tenim ben a prop, i un servidor també al concert de la Gossa Sorda, i alguns altres al concerts en aquest cas de Bad Bunny, no? Tenim la música enganxada aquests dies amb grans propostes musicals, com escoltàvem també ja fa anys d'aquesta, que es va gravar, per cert, el videoclip a les Terres de l'Ebre, el Delta de l'Ebre, ja fa més de 20 anys, de fet, potser més de 25, aquest U2 de Vértigo que ja hem acabat d'escoltar. I el que no hem acabat és el programa, perquè amb prou feines l'estem començant, aquest penúltim programa de la temporada, el número 109, i dèiem, avançàvem, que portàvem grans notícies per part de l'Anguera, del seu futbol base, i en bona part els dedicarem a aquesta edició número 109, i és que volem dedicar aquest programa número 109 de l'Eixample Esports al juvenil A de la penya barcelonista Anguera, i és que el conjunt groguet s'ha proclamat aquest passat cap de setmana campió de Lliga, i a més ha aconseguit l'ascens a preferent, quelcom que és molt important per a la nostra entitat del barri de l'esquerra de l'Eixample. Així que enhorabona tant a tot el club com especialment la gent que forma part del juvenil A de la penya barcelonista Anguera. I també volem dedicar, que ja sabeu que a final de temporada se'ns ajunten les dedicatòries perquè hi ha moltes coses en joc, volem dedicar aquest programa número 109 també al cadet B del Club Futbol Sala Eixample, que també ha conquerit el títol de Lliga, i en aquest cas ho ha fet a una jornada pel final de la competició. Així que també enhorabona a aquest cadet B del Club Futbol Sala Eixample. I abans d'anar a recordar una mica més coses del programa i passar als titulars, amb orgull i amb el cor ple, us volíem comentar, que ho vam compartir també a través de les nostres xarxes socials, especialment d'Instagram, que aquesta setmana passada, concretament el passat dijous, vam estar presents, un servidor, en representació tant de l'Eixample Esports com d'Eixample Barcelona Ràdio a la gala dels 26ens Premis Ràdio Associació de Catalunya. Es tracten dels premis de ràdio més prestigiosos del nostre país, aquí a Catalunya, i doncs va ser una autèntica festa de la comunicació catalana, presentada aquesta edició tant per l'Albert Tom com pel Joan Maria Pou, el narrador del Barça a RAC1 des de ja fa molts i molts anys, i va ser doncs un autèntic espectacle que vaig poder viure a la sala La Paloma de Barcelona. Entre d'altres van ser premiats doncs el programa de la Renaixença del Peyu i companyia, i també entre els professionals premiats hi van estar el Xavi Bundó de RAC1 i també del món a RAC1 el Jordi Basté, absoluts referents de la comunicació. Així que enhorabona a tots ells i moltes gràcies a Ràdio Associació per la invitació, per poder assistir i poder doncs un any més estar entre els més grans, que la veritat és que poder assistir a llocs com aquests amb gent que és tan referent doncs sempre agrada. I el que sí que us vull dir és que si voleu ajudar-nos a que seguim creixent, a poder estar a llocs com aquests, i sobretot si voleu que us seguim informant a partir del setembre, a la que seria la nostra cinquena temporada, és imprescindible, és indispensable que aquest estiu puguem trobar, quan començarem la nostra campanya exhaustiva, patrocinis i recursos econòmics, ja que si no, un servidor no menja i si no, és impossible poder fer tantes hores de feina per portar el millor producte possible a la vostra orella. Evidentment, un servidor sí que menja, no anirem tan a l'extrem, però ara mateix em trobo en una situació complicada, això sí que no ho amagaré. Així que m'aniria molt i molt bé, perquè si no, per el volum de feina que requereix i les hores que hi dedico, ja fa un any que, bueno, des de que vaig començar el projecte, que és totalment inestable, és a dir, no surt a compte, i ho faig doncs pràcticament doncs per la passió que sento, no?, tant pels nostres clubs com per la gent que ens escolteu i pel fet de comunicar i de ser periodista, que és la meva professió. Així que, si us plau, ajudeu-nos a seguir, a continuar aquest projecte. I ja sabeu que si teniu doncs un establiment, una botiga, un bar, un restaurant, sou algun club, algun seguidor, algun oient que a títol personal, individual, ens voleu ajudar, doncs no dubteu, si us plau, escriviu-nos a través de les nostres xarxes socials i per allà ens posarem en contacte i parlarem una mica de les condicions, que de veritat que per vosaltres seria molt poqueta cosa a nivell econòmic, però per nosaltres seria la nostra salvació i seria molta ajuda per poder seguir endavant amb el programa. I com he dit, adreceu-vos a través de nosaltres a mitjançant les nostres xarxes. Ja sabeu, ens podeu seguir tant a Instagram com a X, abans denominat Twitter, com a Facebook, a la nomenclatura @eixamblesports. Per cert, que a Instagram estem a punt d'arribar als 750 seguidors i seguidores. Aviam si ens ajudeu a aconseguir-ho abans d'acabar la temporada, que recordem que l'acabem la setmana vinent, però ja us ho recordaré, però seguiu ben atents aquest estiu a través de les nostres xarxes socials, perquè entre altres coses doncs estarem difonent aquesta recerca de patrocinis, però també doncs estarem atents a l'actualitat dels nostres clubs. I ja sabeu que un servidor, el presentador i director d'aquest espai, Jordi Gallagàs, em podeu seguir, va molt bé que ho feu, tant per a mi a nivell personal com professional, a les meves pròpies xarxes socials. Em trobareu a Instagram a @jordigallagas i també a X, abans denominat Twitter, a @@jordigalla. Doncs vinga, que ens hem allargat força en aquesta entradeta i encara ens falta doncs repassar els titulars d'aquesta edició 109 de l'Eixample Esports. Doncs tot i que hem avançat abans que algun dels nostres equips amateurs ja a mode doncs una mica de finalitzar la temporada estan fent algun partit amistós, el que és la competició oficial i ha acabat per als nostres representants. Avui tindrem la deferència de repassar, i la setmana vinent també, com van les fases d'ascens dels equips involucrats amb els nostres representants, és a dir, el que fins ara doncs han estat els seus rivals, però aquesta edició 109 de l'Eixample Esports parlarem també doncs del que ha estat una mica la temporada d'aquests quatre equips amateurs de la nova esquerra de l'Eixample. La setmana vinent també ho farem en profunditat, i aquesta setmana, entre altres coses, farem balanç amb els seus entrenadors. Avui escoltarem a tres entrenadors dels nostres equips amateurs i s'hi sumaran dos testimonis més. Per tant, tindrem fins a cinc testimonis dels nostres clubs en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports en aquesta edició del programa número 109. I seguint amb els titulars, en futbol base tampoc van viure aquest cap de setmana, igual que l'anterior, cap derbi de la nova esquerra de l'Eixample, però sí que vam tenir una jornada amb grans resultats per a la Unió Barcelonista Catalunya i, com ja dèiem, el títol de Lliga per al juvenil A de la penya barcelonista Anguera. Per la seva banda, d'altra banda, hem de dir que els equips del Club Futbol Don Bosco no van tenir el seu millor cap de setmana i, malauradament, només van poder sumar en dos dels sis partits que van disputar. Molt millors notícies ens arriben des del Poliesportiu, on ha sigut un gran cap de setmana per als nostres representants. En una jornada on els equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra sumen més triomfs que derrotes i on el club de bàsquet Ipsi aconsegueix un ple de victòries molt merescut dels dos equips que queden en competició, una setmana més els equips del Club Futbol Sala Eixample tornen a obtenir bons resultats i grans èxits, entre els que hi destaquen un nou títol de Lliga, ja l'hem dit a la dedicatòria del programa, entre d'altres hem parlat de l'Anguera i hem parlat també del títol del cadet B, i com veurem a la part final del programa també us explicarem bones notícies com són diverses classificacions a finals de Copa Catalunya. Doncs vinga, introduïm-nos ja en la pròpia actualitat esportiva de l'Eixample. Anem ja a la teca, que diríem, anem ja a la informació pura i dura, i comencem per aquesta gran notícia. Sabeu que normalment comencem pel futbol amateur o per algun derbi de futbol base. Doncs avui també començarem pel futbol base, però per aquesta gran notícia que us explicàvem, aquest triomf del juvenil A de l'Anguera, que s'ha proclamat aquest passat cap de setmana el juvenil A campió de Lliga, i ho ha fet després d'imposar-se per 3-1 davant el Sant Andreu, i amb aquest resultat ha certificat el seu ascens a preferent. No acostumem a fer-ho perquè anem doncs molt embolicats i amb molta informació, però com avui no tenim futbol amateur en joc, doncs podem donar una mica més de veu a aquest juvenil A, per exemple, de l'Anguera, i en quin motiu millor que aquest títol i aquest ascens, per explicar-vos, per exemple, doncs com anar la temporada i com va anar aquest partit davant del juvenil C del Sant Andreu. Doncs hem de dir que els andreuencs es van avançar al marcador, eh? Al minut 20 Javier Friborn avançava als visitants, els del Palomar, però ràpidament reaccionava situant l'empat a 1 per a l'Anguera Iker Méndez. Amb aquest resultat avançarien només 5 minuts al marcador, ja que venia un tram fulgurant d'aquesta primera part del partit per als nostres. Al minut 26, Alejandro García posava per davant els nostres per primer cop al marcador, situava el 2-1 a l'Electrònic, i poc abans del descans, al minut 37, Joan Mingol, valgui la redundància, feia gol, feia el tercer, i situava el 3-1 amb el que els jugadors marxarien cap a vestidors, i amb el que transcorreria doncs bona part del segon temps, bueno, bona part no, tot el segon temps, perquè com ja hem dit aquest 3-1 seria el resultat definitiu. Segurament doncs els entrenadors d'aquest juvenil A, Manel Liguero i també Quim Prieto, doncs farien entendre als seus jugadors que era una bona renta i que amb aquest resultat s'assegurarien el títol de Lliga, i com dèiem així ho van fer en un partit també força net, on només van veure cada equip una targeta groga, i com dèiem on el juvenil A de l'Anguera es va proclamar en aquesta última jornada campió de Lliga a la juvenil primera divisió, concretament ho va fer al grup 6. Com dèiem, aquest equip, el juvenil A de l'Anguera, campió de Lliga amb 64 punts, amb aquests guarismes en 30 partits disputats, 19 guanyats, 7 empatats i només 4 perduts. És l'equip que menys partits ha perdut i és l'equip, amb molta diferència, que menys gols ha encaixat. Han encaixat 38 en 30 jornades, el segon que té més a prop és 6 gols de diferència, per tant, bons guarismes, i ha marcat 76 gols, també és un dels equips que més gols ha estat capaç de transformar. I la distància doncs ha estat tot molt apretat fins al final, eh? L'Arrabal Calaf Gramenet ha quedat segon classificat amb 61 punts, és a dir, a 3 de l'Anguera, i a més va perdre davant del Canyelles aquesta última jornada. Per tant, un triomf important per al Canyelles, perquè ja que estem, ho diem, s'estaven jugant la vida amb aquest triomf, es van salvar del descens cap a la segona divisió. Per tant, també enhorabona al conjunt del juvenil A del Canyelles, però especialment pel seu títol i ascens a preferent a aquest juvenil A dels groguets, aquest juvenil A de la penya barcelonista Anguera. I seguim amb l'actualitat grogueta, però ara anem cap als seus amateurs. Comencem per l'amateur A, per tant anem al grup 2 de la segona catalana, Una categoria que, malauradament, com ja vam explicar al llarg i ample de la temporada, però especialment fa doncs, un parell de programes, malauradament, a una jornada pel final, el conjunt dos Carbonín, el primer equip de l'Anguera, certificava el seu descens cap a la tercera catalana. Finalment va ser 14, tercer per la cua, amb 33 punts en 30 jornades, 10 victòries, 4 empats i 16 derrotes, 46 gols a favor i 54 en contra. Pel que fa a com va anar la temporada, doncs tindrem opcions de repassar-ho també la propera setmana. Avui escoltarem especialment entrenadors i la meva idea, si és possible, és que a l'últim programa, és a dir, la setmana que ve, puguem tenir el màxim de presidents possibles fent una valoració del que han estat doncs, els resultats dels equips dels seus clubs. Per tant, crec que és bastant interessant tancar així la temporada, avui entrenadors, i la propera setmana especialment presidents i si no en el seu defecte doncs membres importants de la Junta. I parlant doncs de com ha anat aquest primer equip de l'Anguera aquesta temporada, doncs ha estat molt irregular. Va començar força bé la temporada, tot i no guanyar cap dels primers 3 partits, arribaven a la novena jornada havent guanyat 5 partits, per tant semblava que revertien la situació. Però aquí va venir doncs el pitjor moment de la temporada. Van encadenar 9 jornades seguides sense guanyar. Només vam ser capaços en aquest tram de sumar 3 empats. I doncs a la segona volta això ja es va fer força difícil de capgirar. Més encara quan al tram final en els darrers 6 partits només aconseguirien sumar 3 punts mitjançant una victòria a casa. Per tant, aquests números expliquen una mica, malauradament, aquest descens del primer equip de l'Anguera cap a la tercera catalana. I en canvi, els que intenten ascendir cap a la primera catalana ja estan immersos a la promoció d'ascens. Tenim aquesta diferència de per si algú d'altres clubs ens escolta o per si els nostres oients volen saber què estàvem fent els seus rivals o els rivals dels nostres equips. Doncs, per exemple, en aquest grup 2, a la promoció d'ascens cap a primera catalana, els dos resultats de les semifinals d'aquests encreuaments a l'anada han estat els següents. Martorelles 1, Unió Deportiva Mollitense 3 i tot obert a l'altre encreuament, podríem dir, perquè va haver empat a 0 entre el Cardedeu, que per cert estan de festes majors, i entre el Llavaneres. I seguim amb l'actualitat grogueta, però en aquest cas baixem una categoria perquè anem a parlar de l'amateur B dels grocs. Anem a la tercera catalana, concretament al grup 11, on, com bé sabeu, el conjunt dirigit per Ivan Parra va aconseguir amb força facilitat, podríem dir, amb força marge, aconseguir la permanència a aquest grup 11 de la tercera catalana. Finalment va ser 9è classificat amb 42 punts, això van ser 12 punts de distància respecte a la zona de descens, però van quedar més lluny, a 19, d'un possible playoff descens, que com veurem també estan ja disputant els rivals dels croquets. Per escoltar segurament per últim cop aquesta temporada, i li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres doncs, pràcticament cada setmana, volem donar pas una setmana més al primer dels 5 testimonis que escoltarem en aquesta 109a edició de l'Eixample Esports. Escoltarem en uns 2 minuts de durada les declaracions d'Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que tant ens ha acompanyat al llarg de la temporada i que ara ens fa doncs, aquest balanç detallat i també amb dades de la temporada del seu equip. I atenció, perquè això em fa especial il·lusió, també ens dedica unes boniques paraules tant a un servidor com al programa. L'escoltem.
Ha sido una temporada en la que hemos conseguido el objetivo principal de principio de temporada, mantener la categoría, no sufrir para hacerlo, promocionar a jugadores juveniles que pueden dar el salto la temporada que viene a este amateur B de tercera catalana. La primera vuelta no fue tan buena, hicimos 17 puntos con alguna que otra duda, pero sí que es verdad que en esta segunda vuelta, pese a problemas que hemos tenido de lesiones y de dificultades, sí que hemos estado más sólidos y hemos conseguido 25 puntos en esta segunda vuelta, que es un buen puntuaje para el objetivo principal de mantener la categoría. Otros datos curiosos es que nuestro jugador Kosei Tajara ha quedado pichichi de tercera catalana de este grupo 11, con 25 goles. La verdad es que ha hecho muy buena temporada. Y hemos sido también el equipo con más goles a favor. Hemos hecho 76 goles, 2,53 goles por partido. Esto demuestra lo que hemos querido proponer, intentar hacer un fútbol alegre, un fútbol de ataque, muy dinámico, Luego también otro dato muy importante y muy relevante ha sido que hemos hecho debutar a 5 jugadores del juvenil A, a 7 jugadores del juvenil B, a 6 jugadores del juvenil C y a 3 jugadores del juvenil D. Un total de 21 jugadores. Eso es un dato para el club y para nosotros súper importante. Luego no me quiero despedir sin hacer una mención especial a nuestro juvenil A, entrenado por Manel y ayudado por Kim Prieto, que es jugador nuestro, que han conseguido un logro importantísimo para la estructura del club, que es el ascenso del juvenil a preferente. Felicitarle, darle la enhorabuena por el trabajo espectacular que han realizado esta temporada. Y por último, no me quiero despedir, Jordi, sin darte las gracias, felicitarte por el trabajo que haces semanalmente, por todo lo que haces por el fútbol amateur, por todo lo que haces por el fútbol base de todos los equipos de la Champla y en especial por el que me toca a mí, por la Peña Barcelonista Anguera. Felicitarte por tu trabajo y esperemos que el año que viene puedas seguir realizándolo. Un abrazo y un saludo.
Doncs una abraçada també a Ivan Parra, com no pot ser d'una altra manera. Sempre agraït, sempre educat, sempre al peu del canó, sempre responent ràpidament. Ha estat un goig, Ivan, i espero també, que això no ho hem parlat, que ara ho desconec, doncs, que ens retrobem aquí la temporada vinent, cadascú amb la seva feina, és a dir, cadascú a la seva posició, perquè ara me l'escoltava i no em quedava clar si seguia o no, bé, ja ho parlarem bé, però esperem que sí. En principi no tenim notícies a aquesta hora de que hi hagi canvis a les banquetes dels amateurs, en principi els de l'esquerra de l'Eixample segur que no, els de l'Anguera encara no en tenim gaires notícies. I pel que fa, doncs, al que està la temporada, doncs, ho deia Ivan Parra, una temporada una mica irregular, se va aconseguir, doncs, amb marge aquesta permanència a la tercera catalana, però jo crec que ja estarà d'acord quan comenti això. Ho dèiem, que semblava una pel·lícula Poltergeist, el tema dels empats, especialment al tram inicial de temporada. És que en els primers 14 partits que van disputar en van empatar 8, amb lo difícil que és que un partit acabi en empat. I un empat, quan a vegades sempre pot fer una lectura positiva, però quan se n'acumulen molts, de vegades vas baixant a la classificació i costa després de recuperar. Ho van recuperar i la mar de bé, van fer una molt bona segona volta i fruit d'això, doncs, van aconseguir aquesta permanència a unes jornades del final i amb cert marge. I per a que vegueu el que són les coses, el que us deia, en els 14 primers partits, és a dir, pràcticament en tota la primera volta, van empatar 8 partits. I en tota la segona volta, és a dir, els 16 partits restants, només en van empatar un. Per tant, imagineu-vos la diferència que això va suposar. I per últim, abans de passar a l'esquerra de l'Eixample, al nostre altre representant amateur, doncs a la promoció d'ascens cap a segona catalana, al quadrant, els rivals del filial de l'Anguera, el Can Buixeres, aquí no portem bones notícies per als rivals de l'Anguera, ja que el Can Buixeres va perdre el partit d'anada per 0-2 davant la Unió Esportiva Avià, i per la seva banda el Sant Genís Penitents B va caure 2-1 visitant al Deportivo Paraguay. Veurem la setmana vinent, si tenim temps, si aconsegueixen capgirar aquests resultats a la tornada. I nosaltres seguim amb els nostres clubs i ara canviem, seguim amb futbol amateur, però canviem la nostra samarreta. Ens posem la blanca del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Un equip, doncs, que no ha passat gaire bé aquesta temporada. Ha estat una temporada de transició, canvis a les banquetes, temporada, doncs, complicada. Clarament els seus equips, especialment l'amateur B, de més a menys, i ara ho repassarem amb els seus entrenadors, començant per l'amateur A, que està al grup 10 de la tercera catalana i que finalment, com ja explicàvem en els darrers programes, es va salvar la setmana passada, l'última jornada, amb un empat a 1 davant del Veterans Catalunya, un resultat que servia a tots dos conjunts per salvar-se amb 31 punts cadascun. De fet, l'Anguera es va salvar, l'Anguera no, perdoneu, el Futbol Club Esquerra de l'Eixample es va salvar de la cremada del descens, doncs, per un punt de distància respecte al possible compensat i per 4 del descens directe. Per tant, ja va fer bé de poder empatar en aquesta última jornada, perquè si no haguéssim suat i de balena. Com dèiem, finalment 11 classificat amb 31 punts en 28 partits, 8 victòries, 7 empats i 13 derrotes, 53 gols a favor, 68 gols en contra, segurament massa gols encaixats, i crec que aquest és un dels temes que ara ens tocarà el segon dels nostres 5 testimonis d'aquesta edició 109 de l'Eixample Esports. Escoltem en exclusiva per als nostres micròfons a Francesco Calabrese, justament l'entrenador d'aquest amateur del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que ens analitza detalladament els aspectes que han marcat la primera temporada d'ell a l'equip, a la banqueta, ja ho sabem, dirigint com a entrenador, i això sí, ja es posa a deures per aquest estiu. Per tant, tot sembla indicar, i ens n'alegrem, que continuarà a la banqueta blanca. Escolteu.
Valoramos la temporada como una temporada de crecimiento competitivo del equipo bajo nuestra idea. No ha sido la mejor temporada o la temporada que deseábamos. Hemos conseguido mantener la categoría, que es un objetivo importante para seguir trabajando este proyecto, que dará sus frutos. Hemos hecho una primera vuelta muy emocional, abierta, una segunda vuelta más estable y madura. Es perfectamente lo que me imaginaba en el sentido de un cambio de idea. El equipo ha crecido muchísimo en capacidad ofensiva durante todo el año. En la fase final hemos tenido menos derrota, una capacidad para competir partidos más largos y con rivales más fuertes. Hemos encontrado una fragilidad defensiva y una falta de estabilidad estructural, y de esto trabajaremos este verano. El equipo pero ha demostrado grande personalidad, carácter competitivo, un equipo que empezó de 28 partidos, 18 con un 0-1 en contra, y que ha hecho lo que ha hecho con una salvación. Y yo lo valoro muchísimo, creo que se nos ha creado una casa cara importante de madurez para el próximo año. El objetivo próximo es más estabilidad, más continuidad, más madurez colectiva, pero la sensación es generalmente positiva sobre la evolución del grupo. Iremos a por más. Gracias.
Doncs gràcies a Francesco Calagrese, gràcies a ell per les seves paraules. Ell mateix ho deia, que perdien per la mínima, començaven perdent, perdó, s'avançava el rival al marcador als primers partits, per tant sempre costa més anar a remolc durant doncs, els encontres, i que ho havien arreglat sobretot al tram final de temporada, i així és, perquè de les darreres 7 jornades, i gràcies a això segurament doncs, van poder aconseguir la permanència a l'última jornada, només van perdre un partit, la resta 3 victòries i 3 empats. Per tant, sumant cada setmana doncs, és més fàcil poder aconseguir aquesta permanència, com sortosament va poder fer el conjunt blanc, que doncs, també va veure com alguns dels seus rivals estaven competint, en aquest cas, doncs, per cotes més altes, no? Parlàvem abans del Sant Genís Penitents B i el Can Buixeres, doncs, ja m'ha esmentat abans doncs, quins havien sigut els seus resultats, no? Ens havíem anticipat abans, em sembla, perquè ho havíem... Bé, clar, és que aquí és una fase, ara m'estava embolicant, és una fase unitària d'ascens. Per tant, ja hem comentat el paper dels rivals. Quan parlàvem de l'amateur B de l'Anguera, doncs en aquest cas és el mateix, perquè són dos equips de tercera catalana i tots s'ajunten en uns encreuaments que cada cop es van reduint més per saber qui seran els equips que finalment ascendiran a la segona catalana, on malauradament, com ja hem explicat la temporada vinent, no hi tindrem cap representant. Segurament tindrem 3 equips de tercera catalana i un a quarta catalana pel que fa als equips amateurs. I seguint doncs, en aquesta línia, doncs ens falta baixar una categoria més, justament anar a la quarta catalana, i ens falta parlar de l'amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Un equip on hi teníem tots, i jo personalment, moltes i bones esperances depositades, especialment pel bon tram inicial que van tenir de temporada, però les coses es van anar complicant, i ara mateix doncs, ens explicarà com es va anar torçant aquesta dinàmica el tercer dels nostres testimonis. Tornem a tenir el protagonista a la banqueta, l'entrenador, a Mario Baena, el tècnic d'aquest amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que admet que la temporada del seu equip ha anat clarament de més a menys, però es mostra molt ambiciós, com ara escoltarem, de cara al curs vinent. Per tant, apostem segurament també, i ens n'alegrem moltíssim, per la seva continuïtat a la banqueta.
Hola Jordi, ¿qué tal? Un saludo. La valoración de la temporada pues claramente ha sido de más a menos. Empezamos medianamente fuerte, consiguiendo la tercera posición a mediados de diciembre, donde casi al final de la primera vuelta pues estamos en zona de playoff con opciones de luchar por primeros puestos, y bueno, al final pues sucede lo que puede ser cuarta. Una falta a lo mejor de compromiso, por tema entendible por un lado, por otro no tanto, y al final lo que condena un poco al equipo a ir bajando a posiciones hasta la séptima posición, octava. Vamos, así son aspectos positivos, sacamos fuerzas de cara al año que viene para continuar, para renovar la plantilla en caso necesario y luchar con todo. Luchar, no cometer los mismos errores de este año, poder competir con ilusión, con ganas, con compromiso y olvidar esta temporada al final amarga, pero vamos con todo el próximo año. Así que eso es lo importante, hacer borrón y cuenta nueva y a seguir luchando. Esto es la guerra y tenemos que dar un paso adelante para el año que viene y luchar con todo, ya no solo por el playoff, ya no solo por el ascenso, sino por la misma liga incluso. Un fuerte abrazo, Jordi, y un placer como siempre.
Doncs un plaer per nosaltres també, gràcies Mario, escoltar-te i especialment doncs, amb aquesta motivació, no?, que és tan important. I l'escoltàvem doncs, amb les sensacions que teníem al principi de temporada, no només play-off descent, sinó lluitant pel títol, doncs tant de bo que ho puguem veure la temporada vinent i sembla a les clares que seran Mario Baena a la banqueta com també Francisco Calabrese a la del primer equip dels blancs. Tots dos ja parlen de treballar a l'estiu i de futur de la propera temporada. En aquesta temporada, doncs, com dèiem, li ha faltat trobar la regularitat a la segona volta a l'equip de Mario Baena, ja que va començar molt bé la temporada, però la segona part d'aquesta no va ser tan bona en quant als resultats i també en quant a les sensacions. Pel que fa a la promoció d'ascens d'aquest grup cap a la tercera catalana, doncs dos enfrontaments directes també, i aquí sí que tenim tot obert per la setmana vinent les tornades d'aquestes, podríem dir, semifinals, ja que l'associació d'Aumar va empatar 0 davant la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, i els salesians Bosco Horta van empatar a 2 davant de l'esportiu Joventut Campi. Doncs fins aquí el futbol amateur de la nova esquerra de l'Eixample i ara seguim en futbol, però anem al futbol de formació, anem al futbol base i una setmana més començarem parlant en aquesta línia de la Unió Barcelonista Catalunya. Els conjunts de la franja blaugrana que en línies generals i també particulars, estan traçant una magnífica temporada i l'estan acabant doncs, en la mateixa línia. Alguns ja han acabat la temporada, però aquestes jornades van disputar un total de fins a 15 partits encara i els resultats van ser força positius per al Cata, amb 9 victòries, 4 empats i 2 derrotes. Normalment ja sabeu que tenim el secretari del Cata, el Robert De Haro, que és qui ens fa doncs, aquest repàs de marcadors, però avui escoltarem, que també és amic del programa, el Xavi García, el coordinador del Futbol 7 de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens apropa aquesta setmana els resultats més destacats dels equips del Cata.
Gran cap de setmana dels equips de la UB Catalunya, destacant la victòria del sub-16B i l'empat del sub-12A, que garanteixen que aquests dos equips disputaran el play-off per pujar de categoria. També destacar el punt final de temporada del sub-10A, amb un empat en un cap complicat, i del sub-14 i del sub-15A, amb 2 victòries a l'escola industrial. Comentar també el punt important del sub-11A, que ens permet enfrontar l'última jornada de Lliga, depenent de nosaltres per pujar de categoria.
Doncs bons resultats, bones sensacions i enhorabona especialment doncs, aquests equips que disputaran el playoff i també aquests que arriben en grans opcions de títol o d'ascens a aquest tram final, a aquesta última jornada de competició. I per últim ja sabeu que sempre que podem, igual que ells ho fan amb nosaltres, ens agrada intentar ajudar als nostres clubs i en aquesta línia ja venim dient aquestes jornades quan ho publiquen els clubs, quan busquen jugadors o busquen qualsevol mena d'ajuda i en aquest cas la Unió Barcelonista Catalunya que fa ja alguns anys que està impulsant i devalent el futbol femení està buscant jugadores en aquest cas que hagin nascut entre els anys 2008 i 2016, així que ja sabeu si us agrada el futbol i compliu aquest requisit o la vostra filla o qui sigui o alguna coneguda, doncs els hi podeu comentar perquè els equips del Cata, la secció femenina, està buscant jugadores. Ja s'estan començant a obrir sessions per fer proves i a les xarxes socials del Cata teniu més informació de com poder-vos posar en contacte si esteu interessades. Teniu allà un telèfon de contacte i si no, també els podeu escriure un missatge privat a les seves xarxes socials. Seguim amb el futbol formatiu i de base de la nova esquerra de l'Eixample, però canviem els nostres colors de la samarreta. Ens posem la blanca i vermella del Club Futbol Don Bosco per explicar com els ha anat als bosquitos aquesta jornada. Doncs mira, podríem dir que més bosquitos que mai, ja que en 6 partits disputats només han pogut obtenir una victòria, un empat i 4 derrotes, i dèiem lo de més bosquitos que mai, perquè com després veurem, qui van obtenir punts aquesta jornada van ser dos dels equips dels més petitons de la casa. Aquest passat cap de setmana ja sabeu que tenen 11 equips en competició a la Federació Catalana de Futbol, però només van disputar, com hem dit, 6 partits, i això és així perquè van, ja ho vam dir fa algunes setmanes, el cadet sub-15 ja ha acabat la lliga, i atenció, el juvenil A, l'infantil sub-13, l'Alevi sub-11 i l'Alevi sub-12 van descansar aquesta jornada. Per tant, d'aquí surt que seguin disputant només aquests 6 partits, com dèiem, amb el bagatge d'una victòria, un empat i malauradament 4 derrotes per als equips del Don Bosco. Ja ho avançàvem, els que van aconseguir sumar i per tant portar alegries al Don Bosco, doncs alguns dels més petitons, especialment qui ho va fer de 3, va ser el Benjamí sub-10 del Club Futbol Don Bosco, que va col·legiar a casa a l'Escola Industrial per 11-2 davant l'Associació Esportiu La Salle Bonanova B. I per últim, però no per això menys important, perquè van aconseguir rascar un punt, els més petitons, el Prebenjamí sub-8 va aconseguir empatar a 3 en la seva visita al Prebenjamí sub-8C de la Unió Esportiva Sant Andreu. Fins aquí la informació del Club Futbol Don Bosco, fins aquí el futbol. Per tant, com ens encanta dir, anem a la segona part del programa, i això sí que és el que ens agrada dir, canviem la gespa pel parquet, canviem de superfície per parlar de poliesportiu, i en primera instància ho farem una setmana més de futbol sala, de futsal, i en primera instància dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Com ja avançàvem tant a la dedicatòria del programa com als titulars, la principal i millor notícia ha estat aquest títol de lliga del cadet B. Els jugadors i jugadores del cadet B s'han proclamat campions i campiones de lliga, i a més, en aquest cas ho han fet a falta d'una jornada per jugar. Així que enhorabona a aquest equip dirigit tant pel Ganesh Font, l'Alba Meseguer i el Jordi Serrano, que han fet una gran feina tancant una temporada quasi perfecta, ja que en 25 partits disputats han obtingut 20 victòries, han marcat 93 gols i només n'han encaixat un total de 36. I no van soles les notícies, perquè ara la base femenina eixamplina ens porta molt bones noves, i és que estàvem molt pendents d'algunes semifinals de Copa Catalunya, i les campiones, vigents campiones, volen tornar-ho a ser. Estem parlant de l'Alevi femení del conjunt negre i vermell, ja que l'Alevi femení va superar aquest cap de setmana el seu rival a domicili i formarà part per segon any consecutiu d'un dels dos millors equips de Catalunya. Així que enhorabona, com dèiem, a les actuals campiones de l'Alevi femení del Club Futbol Sala Eixample per disputar properament una nova final de Copa Catalunya. I també la disputarà doncs el juvenil femení, que en aquest cas serà per primer cop a la seva història que disputarà aquesta final de Copa Catalunya. Enhorabona als jugadores, com diem, del juvenil femení del Club Futbol Sala Eixample. I llàstima, això és notícia d'última hora, perquè malauradament la festa del futbol sala femení no podrà ser completa, ja que malauradament aquest dilluns a la nit va caure derrotat per 6-3 el cadet femení del Club Futbol Sala Eixample a la pista del futsal Mataró. Per tant, una abraçada ben forta, que han fet una gran temporada i a més doncs amb un gran paper també en aquesta Copa Catalunya. Per últim, malauradament, i ens disculpem, no tenim a aquesta hora els resultats un per un, com ens agrada repassar cada setmana, de la jornada de Lliga. Per a molts equips, la que ha estat l'última d'aquest passat cap de setmana del 23 i 24 de maig del 2026, però sí que podem repassar el més destacat, no els resultats, però sí quins han estat els més destacats. En aquest cas, com dèiem, doncs, el que més, aquest cadet B, que va aconseguir resoldre com cal el Santa Isabel, el partit que tenia pendent, però ja se sabia campió, ja que es va proclamar un dia abans campió de Lliga després de l'empat del segon classificat. I també volem destacar les meritòries victòries tant del juvenil B com de l'Alevi B, totes dues a casa al Santa Isabel. I seguim parlant de futbol sala, però canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, també tram final de temporada, ja en una de les últimes jornades de Lliga regular, de fet l'última. Ens quedarà algun playoff d'ascens que ara explicarem, Però bones notícies, bones sensacions dels groc i negres, ja que aquesta jornada en 5 partits disputats el bagatge va ser positiu, 3 victòries i 2 derrotes. Els resultats van ser els següents: Gavà 1, Sènior B 6, Màgic Sants 5, Juvenil A 2, Juvenil B 4, Jaco 3, Montseny 4, Cadet 2, Cadet A 2, i per últim la gran victòria de l'infantil una més a la pista del futbol Sala Gràcia, en aquest cas per un gol a 2. I d'aquestes 3 victòries especialment en volem destacar 2, per exemple el Sènior B, com dèiem, per un gol a 6. Els golejadors van ser el Joaquín, el Didac, el Nor, l'Abdul, l'Agus i l'Errol, i com dèiem guanyant per un gol a 6 el seu partit, i es tracta de la tercera victòria consecutiva del Sènior B, per tant acabant la temporada de bona manera. I qui està fent una temporada magnífica és l'infantil, que ha aconseguit aquest passat cap de setmana la quarta victòria consecutiva, com dèiem, per 1-2 a la pista de futbol Sala Gràcia. En aquest cas va tancant-se els 3 punts amb un doblet de Luis, i gràcies a aquest triomf s'asseguren la segona posició a la classificació regular, per tant preparant ja amb la màxima confiança els play-offs d'aquesta setmana. En parlarem a l'últim programa de la temporada aquí a l'Eixample Esports. I en la mateixa línia que dèiem abans, en aquest cas estan de jornades ja de portes obertes els groc i negres. L'Associació Esportiva Nova Esquerra, a partir d'aquest dilluns 25 de maig, està de portes obertes. Per tant, si us interessa formar part de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, jugar-hi o col·laborar-hi d'alguna manera, teniu els telèfons del Ferran i el Pau Barangó a les seues xarxes socials per poder-vos informar i poder aportar el vostre granet de sorra a aquest club que et fa tan bona feina ja des de fa uns quants anys. I deixem aquí el futbol sala, i per últim una setmana més doncs tancarem fets cistelles, tancarem parlant de bàsquet, i ja ho vam avançar la setmana passada, era notícia d'última hora, però desenvolupem una mica més en aquesta edició penúltima de la temporada de l'Eixample Esports. Doncs ja ho vam dir, que malauradament el sènior masculí certificava el passat cap de setmana, no l'altre, el seu descens, en aquest cas a Copa Catalunya, i per tant perdia la categoria de Supercopa després de 3 temporades magnífiques, un viatge apassionant de 3 temporades, on per al record queden doncs fa 2 temporades la permanència a l'últim segon aconseguida al Provença, o sens dubte, que aquí ho vam viure amb molta passió, la temporada passada van estar lluitant fins al final per entrar a la final a 4, per tant rubricant una de les millors temporades de la història. Enguany doncs les coses han sigut més difícils, aquesta categoria no perdona, i en principi, perquè això és també notícia d'abast d'última hora, en principi és equip descendit, com dèiem, a Copa Catalunya, però n'haurem d'estar molt pendents, ja que aquest passat cap de setmana els llangardaixos i llangardaixes, en aquest cas els llangardaixos, ja ha acabat el bàsquet femení, el masculí, quedaven 2 equips en competició, el sènior A masculí i el júnior masculí, i tots dos van guanyar. Per tant, el bàsquet d'Eixamplí va fer ple de victòries aquesta jornada. El sènior A masculí es va imposar per 65-62 al Maristes de Mar. I per què dèiem abans que en principi estan descendits però no segur? Perquè hauran d'estar pendents setmana vinent amb aquesta victòria aconseguida doncs a la pròrroga al Provença, tenen un petit alè d'esperança, ja que dissabte que ve tanquen la temporada de Supercopa visitant la pista del Martinenc, i la victòria els podria permetre acabar en la 13a posició. Què passa? Que si acompanyen els resultats, aquesta 13a posició, depenent dels ascensos vacants a la Copa Catalunya, podria suposar una repesca a Supercopa. Per tant, segurament això encara no ho sabrem la setmana vinent si es donen els resultats, però n'anirem informant si tot va bé la propera temporada aquí a l'Eixample Esports, i també aquest estiu a través de les nostres xarxes socials. I doncs si van poder aconseguir els llangardaixos aquesta victòria a la pròrroga, també va ser gràcies a la gran aportació del Josep Alet, aquest base del sènior masculí, que va fer un autèntic partidàs en un partit que no va tenir gaires punts. Ell en va anotar un total de 13 i també va portar 5 assistències i 5 rebots. Per tant, s'emporta un dels últims llangardaixos de la setmana, el Josep Alet. I sens dubte, una de les grans notícies del cap de setmana és la victòria del júnior masculí del club de bàsquet Ipsy per 68-46 davant del bàsquet Sant Joan d'Espí. Bé, gràcies a aquesta victòria, el júnior masculí dels Llangardaixos és equip de la final A4. Amb aquest gran partit es classifiquen per la final A4 del Campionat Territorial de Barcelona de nivell A. N'estarem molt pendents i ho podrem explicar si tot va bé, ja que aquesta cita de la final A4 tindrà lloc el proper cap de setmana a Navarcles. I no ens han descomptat, hem promès 5 testimonis, anem a escoltar 4, anem a escoltar el 5è i últim dels testimonis que passen avui en exclusiva pels nostres micròfons. I qui ha de ser, si no, doncs l'entrenador d'aquest equip que està fent una gran temporada, Nando Fandiño, l'entrenador del júnior masculí del club bàsquet Ipsy, que es mostra molt orgullós de la temporada, i no és per menys, que està fent el seu equip, i ho fa, com dèiem, doncs just a les portes d'aquesta final A4, on sens dubte sortiran a per totes.
L'accés a la final A4 de Barcelona amb el júnior és l'objectiu més clar de la temporada, no? Nosaltres portem tota la temporada dient que l'objectiu no ens distregui, no?, de tot el que havíem de fer cada setmana, però la veritat és que la feina que han fet tots els jugadors, els 12, ha sigut espectacular, més que res perquè l'any passat amb la majoria vam passar per una situació similar, vam arribar a fases de nivell B, vam arribar a la final A8 i vam perdre a final A8, i va ser bastant dolorós, i crec que aquest any, doncs, poder arribar amb l'equip reforçat, amb aquestes bones sensacions i guanyar és una sensació molt bona per tots, i la veritat és que és fer justícia a tota la feina que han fet, no? Si els dius d'entrenar 3 dies a la setmana, 4 dies a la setmana, dies extres, ho accepten, els agrada, venen amb actitud bona, i la veritat que ja es mereixen la temporada que està quedant, i ara tenim moltes ganes d'anar a la final A4 a Navarcles i intentar competir el millor possible.
Doncs i tant, que si es mereixen, doncs, acabar a ficar la cirereta al pastís a aquesta gran temporada i també, doncs, treure's aquest regust amarg amb el que va acabar la temporada passada. Doncs li desitgem molta sort al Nando Fandiño i aquest júnior masculí de l'Ipsy. Quan ja hem acabat tot el que teníem previst, quanta informació hem donat, una setmana més aquí a l'Eixample Esports, en aquesta 109a edició. La setmana vinent sí que hi serem sí o sí, en la 110, l'últim programa de la temporada, però com ja hem dit a la part inicial del programa, si us plau, de veritat, ajudeu-nos, perquè aquest estiu necessitem salvar el projecte, i per fer-ho possible necessitem, doncs, trobar patrocinadors i recursos econòmics. N'anirem parlant a través de les xarxes socials, inclús farem una campanya, poder ser en paper, per diversos establiments del barri, intentaré fer alguna mena de díptic, per mi no serà, és a dir, jo posaré tot de la meva part, però estic segur que també des del barri i des dels clubs, doncs, s'hi farà també tot el possible, perquè a mi, doncs, almenys a nivell personal i per xarxes, i inclús algun cop que hem coincidit, doncs se m'ha mostrat tot l'afecte i tot el valor i diguem la importància de la feina que setmanalment duem a terme aquí a l'Eixample Esports. Ja sabeu que emetem cada setmana de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, així que segurament ara ens esteu escoltant per allà, i si no ho esteu fent així vol dir que ens esteu escoltant a mode de podcast. Per tant, ja sabeu també que trobareu tant aquesta edició número 109 com totes les anteriors publicades també a la web d'Eixample Barcelona Ràdio, cada un degudament amb la seva entrada i també, doncs, amb les seves explicacions escrites del que ha estat el més destacat de la jornada. Doncs penúltim programa, aquest 109 que estem acabant ja de l'Eixample Esports. Què vol dir això, amigues i amics? Ai, quina peneta que ja s'acaba això. Doncs vol dir que la setmana vinent farem el programa 110 i farem l'últim programa de la nostra quarta temporada de l'Eixample Esports. Tant de bo que en puguem fer una cinquena, dependrà de totes i tots. Per tant, us emplaço, us agraeixo una setmana més la vostra escolta, i us emplaço la setmana vinent a l'última edició d'aquesta quarta temporada de l'Eixample Esports a Eixample Barcelona. Fins llavors, com sempre, no em queda res més que desitjar-vos que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.